Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. La borrasca Leonardo afecta de pla avui les Balears. Bona part del litoral està en avís taronja. Per Malamà, en canvi, els avisos per vent són grocs a totes les illes, amb ratxes que podrien arribar als 80 km per hora. Tot després que ahir ja hi hagués pluges generalitzades a la comunitat. Marc Aldantà, bon dia. Quina quantitat d'aigua es va acumular?
Bon dia, hi varen arribar a caure fins a 17 litres cap a Porto Pi, cap en el sector de Palma. Va ser la banda amb més precipitació, però avui pendents d'aquest vent del sud-oest, que bufarà moderat, però a partir de migdia s'intensificarà i sobretot cap a punts de la serra de Tramuntana es poden superar els 100 km per hora, fet que deixarà una situació marítima molt alterada, sobretot a partir de migdia i durant les hores del capvespre, que és quan s'activa arribarà aquesta vistaronja per onades d'altura màxima que poden superar els 8 metres d'altura, tot això a les costes exposades cap en el sud i oest de cada una de les illes. Per tant, atenció en aquest temporal marítim, aquesta segona meitat del dia, una jornada que vendrà marcada per l'ambient variable, pot caure qualque brusca feble local aquestes primeres hores del dia, amb més estones de sol, sobretot al capvespre.
Febrer, per tant, ha començat amb la mateixa dinàmica plujosa del gener, que ha batut rècords pel que fa a dies de precipitacions. També a la península s'ha acumulat molta pluja, per exemple, a Grazalema, a Cádiz, han caigut gairebé 600 litres per metre quadrat en només 24 hores. La situació continua sent complicada avui a Andalusia. Els serveis d'emergència cerquen una dona que va caure al riu Turbilla a Màlaga i Almeria i a Jaén continuen suspeses les classes. És dijous, dia 5 de febrer. I avui també hem de parlar del rècord de passatgers en el transport públic a Mallorca.
Per primera vegada supera els 40 milions el darrer any. Crida també l'atenció que 3 de cada 4 usuaris són residents, un perfil que va clarament a l'alça, en pas per la gratuïtat del servei.
Un increment de passatgers que es produeix enmig de les protestes dels maquinistes de serveis ferroviaris de Mallorca avui es tornen a veure amb l'empresa pública.
Reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació. Els treballadors d'SFM han fet publica una carta oberta adreçada al conseller de Mobilitat en què denuncien greus mancances en la gestió de la seguretat ferroviària en el dia a dia.
I a Eivissa, el Consell reduirà aquest estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 19.000, mentre que l'estiu passat passaven dels 20.000, és a dir, que hi haurà una reducció de 1.250 vehicles. El període de limitació en guany serà de dia 15 de juny al 15 de setembre.
I també a Eivissa, l'Audiència Nacional ha ordenat l'esbocament de 8 escars i d'una terrassa situades a Portinats.
Això després de desestimar el recurs que havia presentat l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. El consistori havia demanat legalitzar les cases al·ludint al seu caràcter tradicional i etnològic.
I en els esports, el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortell, s'ha mostrat satisfet amb la feina feta durant el mercat de fitxatges. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Ortell ha explicat que s'ha complit el principal objectiu, que era que no sortissin jugadors importants. A més, destaca que les noves incorporacions, Kalumbà i Lugumbo, poden aportar coses diferents a l'equip i reconeix que la plantilla aquesta temporada està rendint per davall de les seves possibilitats. I també en futbol, a la Copa del Rei, l'Atlètic Club i la Reial Societat jugaran les semifinals. L'Atlètic Club va derrotar per 1-2 al València i la Reial Societat va guanyar per 2-3 al camp de l'Alavés. Avui a les 9 jugarà el darrer partit de quarts de final entre el Betis i l'Atlètic de Madrid.
Són ara les 7:04, en Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanillas, Cristina Boussam, Cel López i Caterina Vany. Començant.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Bona part del litoral de les Balears es troba avui de nou en avís taronja per Malamà. En canvi, els avisos per vent són grocs arreu del territori amb ratxes que podrien arribar a 120 km per hora, cims i a zones costaneres. Serà previsiblement el dia amb fenòmens més destacats associats a la borrasca Leonardo, que ahir ja va deixar pluges generalitzades. Febrer ha començat així, amb la mateixa dinàmica plujosa del mes de gener, que ha batut rècords pel que fa a dies de precipitacions.
Les Balears s'han vist afectades per 6 borrasques de gran impacte Acta, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph i Christine. I ara ja ha arribat Leonardo. Si fins ara el registre més alt situava el gener de 1978 com el més plujós de la història, enguany s'ha superat amb 20 dies d'aigua. Leonardo es debilitarà a partir de demà, tot i que dissabte s'espera que arribi una nova tempesta. De moment, avui el mal temps ja afecta el trànsit marítim. La companyia Balearia ha cancel·lat totes les sortides de la ruta Dénia a Eivissa-Palma i les del ferri ràpid que fa la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella.
Mentrestant, la situació continua complicada a la península, especialment a Andalusia. Els serveis d'emergència cerquen una dona que va caure al riu Turbilla, al municipi de Sallalonga, a Màlaga. La part més mediterrània de la comunitat autònoma continua en avís taronja i la resta en groc, tot i que a bona part del territori es recuperen avui les classes presencials després de la suspensió d'ahir. Això sí, encara no hi haurà escola pràcticament tota la província d'Almeria i a la ciutat de Jaén.
El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, diu que avui miraran de recuperar la normalitat allà on sigui possible.
La intención es empezar a volver a la normalidad desde la perspectiva de lo que significa la actividad lectiva presencial.
I això que sentiu és a Grazalema, a Cádiz. Allà ha plogut gairebé 600 litres per metre quadrat en 24 hores i el batlle, Carlos Javier García, es mostrava preocupat.
Habíamos focalizado la atención en los desprendimientos, en la carretera, en la roca, pero desde luego no sabíamos que iba a fluir un verdadero río subterráneo en este terreno kárstico. Me cuentan los técnicos que ha hecho brotar un agua que no tiene capacidad de discurrir por la zona subterránea por la que habitualmente transcurre.
A tot Andalusia s'han desallotjat més de 3.500 persones en zones inundables de Cádiz, Jaén i Màlaga per precaució i s'ha desbordat el riu Guadiaro, volien dir, el pas per diverses localitats.
I aquí a les illes, a Eivissa, perilla la producció de cereal perquè amb tants de dies de pluja s'ha fet tard per sembrar, però el camp eivissenc confia que aquest hivern tan humit serà bo per sortir de la sequera. Alberto Ferrer.
El pagès que no va sembrar el cereal al novembre ja no hi és a temps. El camp està xop i no aixugarà com a mínim fins a mitjans febrer, així que perilla bona part de la producció. Ho explica Toni Tur, que és el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.
Segurament ja no es podrà sembrar, blat i ordi ja és a prou tard. La civada encara es podria sembrar, però segueix ploguent. Hi haurà menys hectàrees sembrades, però, per contrapart, tornem a tenir silla verda.
Però l'aigua també és ben rebuda per la campanya d'hortalisses d'hivern i els cítrics, i sobretot de cara als conreus d'estiu.
És que no hem pogut enterrar la patata, haurem d'esperar un poquet. La previsió és cap al 15 de febrer poder sembrar i arrencar, que encara tenim patata d'hivern per arrencar. I per la part d'hortalissa, el més primerenc haurem d'esperar un poquet i, si no, sembrarem a principis de març, final de febrer.
No hem de perdre de vista que les reserves hídriques d'Eivissa són al mínim i encara s'està lluny del nivell que marca la tranquil·litat.
100% benvingudes. Necessitàvem unes pluges excepcionals i així està passant. Crec recordar que les últimes dades de recursos hídrics estàvem en el 49% de les reserves. Lo habitual per passar un estiu tranquil és arribar a 60%. Estic segur que amb aquestes últimes pluges pujarà una mica més.
Els aqüífers de l'illa es troben al límit i aquestes precipitacions poden ser vitals per deixar enrere la sequera.
Són ara les 7 i 9 minuts. I avui vols parlar també d'un rècord de passatgers de nou en el transport públic a Mallorca. Per primera vegada s'han superat els 40 milions el darrer any. Parlem d'un increment del 5% respecte de l'any anterior. Crida l'atenció que 3 de cada 4 usuaris són residents, un perfil que va clarament a l'alça en pas per la gratuïtat del servei.
En el cas dels busos, els illencs suposen un 64% i la resta són visitants, ja que en aquest cas sí que hi ha rutes cap a zones d'estiuig. Ara per ara, els busos són el transport públic més emprat. En total, l'any passat hi varen viatjar prop de 30 milions de passatgers. José Luis Mateo és conseller de Transports.
Nuevo récord de viajeros del transporte público interurbano en Mallorca y además más usuarios residentes que nunca. Dejando muy claro que desde el gobierno de Marga Proens, desde este gobierno y desde esta consellería y esta dirección general, la apuesta por el transporte público es una prioridad desde el principio de legislatura.
Els motius que justifiquen l'increment de passatgers són diversos. La perllongació de la línia de metro fins al Parc Vit o l'allargament de les connexions de l'aerotip tot l'any, però sobretot la gratuïtat del servei. Això sí, el conseller manté que l'Estat no subvenciona tot el que costa fer gratuït el servei per a residents. Enguany té previst abonar poc més de 60 milions d'euros quan calculen que n'haurien de ser a prop de 150.
El coste del transporte público en nuestras islas, tiene que quedar muy claro que la práctica, bueno, la mayoría, bueno, gran parte de esa cantidad es el gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Palma y los consejos insulares. Esos son quienes realmente pagan la gratuidad del transporte público en las Islas Baleares.
Ara mateix, 608.000 persones residents a les Balears disposen de la targeta intermodal o la targeta única que permet viatjar tant en tren i metro com amb els busos del TIP i l'EMT a Palma.
Un increment notable de passatgers enmig de les protestes dels maquinistes de serveis ferroviaris de Mallorca avui, un altre cara a cara amb l'empresa pública amb la seguretat com a prioritat. Reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació.
A l'espera del que les parts puguin acordar la trobada a les 10:30 del matí, els treballadors d'SFE han fet pública una carta oberta adreçada al conseller de Mobilitat José Luis Mateo, en què denuncien greus mancances en la gestió de la seguretat ferroviària del dia a dia. És la resposta al missatge de tranquil·litat que ha transmès el govern i a la carta que el gerent va enviar a la plantilla. És José María Briz, maquinista i membre del comitè.
La dirección de la empresa no ha hecho más que divagar sobre los 48 puntos que presentamos de medidas de seguridad. No se hallan soluciones a corto plazo y todo ello nos hace ver que estamos inmersos en una mala fe negociadora.
El comitè d'empresa adverteix que disposa d'un dossier amb incidències documentades els darrers 2 anys i afirma que el problema és real, recurrent i estructural. També expressa preocupació per la publicació d'informes que, segons denuncien, minimitzen la situació en moment políticament delicats.
També la seguretat ferroviària torna a centrar avui, per segon dia consecutiu, la reunió del ministre de Transports, Òscar Puente, amb els sindicats de maquinistes. Pretén que desconvoquin la vaga a partir del pròxim dilluns arran dels 2 accidents mortals de tren i de les crisis ferroviàries per la suspensió de l'alta velocitat cap a Andalusia i la paralització del servei de Rodalies a Catalunya.
De moment, els comitès d'empresa mantenen les aturades els dies 9 i 11 de febrer, reclamen un canvi de model i recuperar els estàndards de seguretat. De fet, les protestes van pujar per les tragèdies d'Adamuz i Gelida amb un balanç de 47 morts. Avui dia encara hi ha 13 ferits del sinistre de Còrdoba que continuen ingressats als hospitals andalusos.
I tot això quan a Catalunya Rodalies manté per aquest dijous els mateixos trams ferroviaris tallats que continuaran cobrint-se amb busos alternatius.
Adif ha detectat 648 punts de la xarxa de Rodalies que han de ser inspeccionats per determinar si cal actuar-hi. Es tracta de trinxeres, talussos i túnels i la majoria d'aquests punts se situen en zones pròximes a la costa. Fins ara ja s'han revisat més de 500 punts i s'ha més un 60% d'informes tècnics. El portaveu de Renfe, Antonio Santano, ha anunciat que reforçarà l'equip de Rodalies amb 30 places més i amb una divisió que vetllarà pel manteniment preventiu de la xarxa.
Iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que avui. L'altra certesa, que també hi ha aquell matí, és que garantim la mobilitat de tots els viatgers de Rodalies de Catalunya, ja sigui en un mode ferroviari o a través dels serveis alternatius per carretera que s'han disposat als diferents trams que estan afectats.
Els retards i les incidències han continuat aquest dimecres quan s'ha produït una aturada de les pantalles a totes les estacions durant una hora.
I Eivissa, el Consell reduirà aquest estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa. Seran prop de 19.000, mentre que l'estiu passat passaven dels 20.000. La reducció és, per tant, de 1.250 vehicles.
A més, el període de limitacions enguany serà de dia 15 de juny a dia 15 de setembre. La temporada passada va ser de dia 1 de juny fins al 31 de setembre. S'ha pres aquesta decisió perquè, tanmateix, ni a principis de juny ni a finals de setembre no s'arribava al límit per mes.
Una decisió aquesta que no rep el suport de la patronal de cotxes de lloguer de les Balears Baleval. El seu president, Cristóbal Herrera, diu que no s'arreglen els verdaders problemes en matèria de mobilitat que té l'illa i que sempre apunten cap al sector del rentacar com a creadors de la problemàtica.
sobre todo no arregla el problema principal, que es el que queremos solucionar todos, que es la problemática con las congestiones en la isla. Ni se acomete un nuevo plan de transporte público que nos ayude a todos a movernos por la isla, ni se están acometiendo medidas para los puntos negros de mayor congestión en la isla, y lo único que hace es reiterar que el problema es el rentacar.
Mentrestant, a Mallorca, el Consell continua fent feina en la redacció de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa i no s'atreveix a dir quan entrarà en vigor. Amb tot, sembla complicat que s'aprovi al Parlament abans de l'estiu.
El conseller de Mobilitat s'ha reunit aquest dimecres amb la patronal del lloguer turístic i aviat convocarà els partits polítics. Abans també visitarà Eivissa, on ja s'ha establit una quantitat màxima de cotxes. Fernando Rubio insisteix que la realitat a Mallorca és diferent, ni que sigui perquè és més grossa. Per això vol que el text sigui el més consensuat possible.
Como decir, vamos a conseguir un buen texto en el que todos estemos cómodos y que podamos tener garantías para que se pueda aplicar en la isla de Mallorca, ¿no? Si yo ahora le digo el mes que viene, pero en un mes pues las cosas se hacen rápido, corriendo y mal, pues yo no estaré satisfecho. Entonces yo creo que aquí lo importante es que estemos satisfechos todos.
La patronal del lloguer turístic, però, passa pena que la limitació de cotxes a Mallorca per millorar la mobilitat pugui perjudicar els seus negocis. La gerent d'Aptur és Maria Givert.
Mos mirarem amb carinyo l'esborrany, però sí que tindrem en compte això, perquè, a més, segons quin tipus de mesura, entenem que podria beneficiar les grans cadenes hoteleres per fletar un bus fins a l'hotel i després no, en el final a un hotel li interessa que el turista faci la despesa a dins l'hotel i que no s'amogui a dinar a un restaurant, etcètera, etcètera.
Givert alega també que tenir manco clients de lloguer turístic seria perjudicial per a l'oferta complementària.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I es reprenen les reunions a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat. Entre d'altres qüestions, es debat l'increment de l'impost de turisme sostenible.
El govern, però, adverteix de la complexitat d'aplicar aquesta mesura. José Antonio Caldés és el director general de Diàleg Social.
Entendemos que una modificación, en este caso, del impuesto de turismo sostenible es un proyecto con cierta complejidad, en la cual hay que debatir no solamente si se tiene que subir y cuánto se tiene que subir, sino el mecanismo de cómo podemos trasladar esos fondos a la sociedad y a proyectos que ayuden a mejorar la competitividad y, sobre todo, el bienestar de los ciudadanos. Pero lo que es muy importante remarcar, siendo importante el impuesto de turismo sostenible, es que el pacto de sostenibilidad va más allá que una modificación del ITS.
La pròxima convocatòria de la Mesa de la Sostenibilitat serà demà divendres, dia 6 de febrer.
I d'altra banda, el PSIP rebutja defensar la pujada de l'impost turístic a la Mesa per la Sostenibilitat, pensant que es tracta d'una proposta de la presidenta Marga Proens i que és ella qui l'hauria de defensar, Marta Puyalto.
El Partit Socialista ho ha comunicat a la presidenta per carta. Iago Negreola ha recordat que l'acord assolit durant el darrer debat de política general establia que seria el govern qui duria a la mesa les propostes dels grups parlamentaris.
Yo estoy seguro que la señora Proens en esa mesa defenderá la propuesta mejor que nosotros porque es su propuesta. El Partido Socialista registró la propuesta de Proens. Por tanto, ¿para qué va a ir el Partido Socialista a explicar la propuesta de Proens?
Dimarts que ve, PP i Vox tombaran les mans a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la llei de memòria democràtica. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, hi confia. Des de l'esquerra, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Josep Castells, de Més per Menorca, creuen que el debat servirà per recordar, diuen, la falta de paraula de Proens.
Nosotros estamos muy tranquilos. El Partido Popular entiendo que cumplirá su palabra.
El PP torna a sucumbir a les dèries de Vox, en aquest cas en contra de la memòria democràtica.
I un cop van tenir el cul salvat, van decidir trencar el pacte al que havíem arribat i derogar igualment la llei de memòria democràtica.
Mentre els populars han registrat al Parlament una iniciativa per denunciar un dèficit de 1.000 policies nacionals i guàrdies civils, Marga Duran en culpa Pedro Sánchez.
No els adona condicions dignes i això, evidentment, té conseqüències ja molt greus. I vostès diran, qui està sostenint ara la seguretat ciutadana? Doncs les policies locals.
El vicepresident Antoni Costa compareixerà dimarts que ve al Parlament per abordar la proposta de reforma del sistema de finançament que ha fet Madrid.
I parlant de mesures relacionades amb la sostenibilitat i amb la cura del medi ambient, un grup d'estudiants i professors de l'Institut de Bendinata que havien posat en marxa una campanya per aconseguir que l'ONU aprovi la declaració del Dia Internacional de les Illes. Seria una jornada en concret, dia de 9 de maig, perquè la societat prengués consciència de la vulnerabilitat dels territoris insulars a causa del canvi climàtic.
Així és, i aquesta mateixa setmana ja han enviat la petició a la Coordinació Internacional de la UNESCO perquè necessiten el suport institucional. A part del canvi climàtic, els joves també fan referència al turisme de masses i a la sobreexplotació dels recursos. Les alumnes de l'Institut conviden ara escoles i entitats a unir-se a la campanya d'aquesta manera.
El canvi climàtic és un fet real, que no podem aturar, però sí que podem ajudar que avanci més lent. I així ens ajudarà a adaptar-nos als canvis que vendran. Hem analitzat com puja el nivell de la mar, duent platges a quedar-se sense arena, i és a desaparèixer. També hem vist com s'han incrementat els fenòmens meteorològics extrems.
I hem arribat a les 7:21 minuts. I el 2025 ha tancat a les Balears amb un increment del 2% en el nombre d'autònoms. Ja en són més de 101.000, la xifra més alta registrada mai. La Conselleria d'Empresa ha fet un balanç de la situació del perfil d'aquests treballadors. El 85% fan feina tots sols i no tenen ni igual càrrec, i la majoria tenen més de 45 anys.
El sector que més autònoms concentra és el de la construcció, seguit després del comerç i també l'hostaleria. El conseller d'Empresa ha assegurat que la convocatòria d'ajuts als autònoms del govern, que ara mateix està en marxa, ha multiplicat per 5 el nombre de sol·licituds. Alejandro Sáenz de San Pedro ha criticat que encara no s'hagi implantat l'IVA reduït per al col·lectiu.
El 1 de enero de 2025 en Espanya tenia que estar en vigor el IVA específico para aquellos autónomos que facturan hasta 85.000 euros, una obligación que impone Europa, y no lo ha hecho todavía. Como Madrid se lo pone cada vez más difícil al autónomo, nosotros aquí se lo queremos poner más fácil, compensando aquellos gastos de su actividad diària.
I les Balears estan pendents de l'aprovació del Pla Estatal d'Habitatge per incrementar el topall de preus a les ajudes per al lloguer perquè els inquilins hi puguin accedir. Ara mateix només les poden demanar aquells que abonin com a màxim 900 euros per un pis o 450 per una habitació, preus absolutament fora de mercat a les Balears i que fan que molts no puguin optar a aquestes subvencions just en una de les comunitats on més es necessiten a causa de la crisi habitacional i de l'encariment desorbitat de preus.
El pla estatal s'havia d'aprovar a principis d'aquest 2026 per poder aplicar justament els punts, però de moment no hi ha data prevista. És un document que, si no hi ha canvis en l'esborrany, inclourà, per exemple, la petició de les Balears per apujar en aquesta comunitat el màxim de preus de lloguer per accedir a les ajudes. El govern central hi ha estat d'acord i per això s'ha inclòs en la proposta que fins que no s'aprovi definitivament no s'hi pot aplicar i, per tant, els inquilins de les Illes que paguin més de 900 euros mensuals no hi poden accedir. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
Que se tome conciencia, lógicamente, de la situación que nos encontramos en nuestras islas y que se pueda aumentar ese límite de tope de los precios de las Illes, que puedan optar a las ayudas. Y estamos convencidos de que esto será así. O sea, creemos que va a ser así. No te lo puedo decir al 100%, porque voy a repetir, hay un borrador, los avances son significativos.
Bé, de moment el que no s'ha avançat és fins a quin punt s'apujarà el preu del lloguer permès per rebre l'ajuda. És un topall que podrà definir el govern en funció del mercat i per fer-ho està previst agafar com a referència els preus d'actualització de l'oferta d'habitatges per intentar justament que bona part puguin accedir a aquestes ajudes.
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però no preveu accelerar els terminis i manté el mes de març com a data límit per aprovar el pla després d'incorporar algunes aportacions a les comunitats i de passar altres filtres com el Consell d'Estat. Són declaracions de Televisió Espanyola.
Nos hemos dado algunos días más en aras a ese acuerdo. Recibimos algunos apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados. Ya ha circulado en el seno del gobierno por los distintos departamentos. Quedaba un trámite con función pública que creo que se resolverá en el día de hoy. Quiero que pase por el Consejo de Estado también para garantizar aún más su seguridad jurídica y, por tanto, en el primer trimestre, entendido trimestre, hasta el mes de marzo.
Mentrestant, aquí a les Illes, els socialistes demanen al govern de Proens que faci costat a les mesures que cerquen limitar els preus dels lloguers és apujar el salari mínim interprofessional i aplicar un escut social adreçat a les persones més vulnerables. El portaveu del PSIP, Rubén Castro, ha posat d'exemple els territoris en els quals s'ha aplicat la llei d'habitatge en què hauria servit per rebaixar els preus dels lloguers, diu, entre un 9%, com en el cas de Navarra, i un 4% de Catalunya.
Demanam, a la presidenta Proens, que actuï de manera immediata i que deixi de fer-se fotos amb amics que no són els més adequats com la plataforma d'Airbnb.
Paraules de Castro a la roda de premsa prèvia a la comissió executiva de la formació encapçalada per la secretària general del partit, Francine Armengol, per posar en marxa l'engranatge de la conferència política de la formació que tindrà lloc el mes de novembre. I canviant d'assumpte, l'Audiència Nacional ha ordenat l'esbocament de 8 casetes Varadó i una terrassa situades a Portinatge i Eivissa després de desestimar el recurs que havia presentat l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
El consistori havia demanat legalitzar les casetes que ocupen 635 metres quadrats de domini públic, al·ludint al seu caràcter tradicional i etnològic i la intenció d'incloure-les en un catàleg municipal de patrimoni. El ministre de Transició Ecològica, però, va denegar-ho l'any 2021, aquesta legalització, i ordenava la demolició per part de demarcació de costes. Ara l'Audiència Nacional confirma l'ordre d'esbocament.
D'altra banda, el Consell de Formentera denuncia deficiències en el procediment iniciat pel govern per retirar les concessions de platja de l'illa com són els quioscats. La institució assegura que si els adjudicataris incompleixen les bases del concurs, seran ells els que retiraran la concessió de manera individual, però que una caducitat global de la concessió es desproporciona a l'Helena Trinidad.
El Consell de Formentera ha presentat al·legacions a la possible caducitat de la concessió del servei de platgers que ha iniciat el govern. Ho explica el president Òscar Portas.
I és que les conclusions que tenim és que el govern balear no pot caducar aquesta concessió en el Consell Insular de Formentera, senzillament perquè el Consell Insular de Formentera no ha incomplit cap condició essencial que hi ha dins el contracte.
Segons el Consell, són els adjudicataris individuals de cada servei els que sí que han fet alguns incompliments.
Pues el Consell ha actuat, ha obert expedients, ha sancionat, per tant, ens correspon a nosaltres. En tot cas, si arribàvem en el moment de caducar, si fes falta, algun quiosco.
En tres faltes molt greus, el Consell ja podria retirar la concessió als concessionaris d'alguns serveis de platja, com poden ser els quiosquets. Recordem que només un dels 8 quiosquets ha desmuntat les seves instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer, tal com obliga la concessió.
Estaven avisats, van estar avisats l'any passat, han estat avisats en guany, i evidentment doncs, hi ha uns expedients oberts en marxa i veurem als serveis tècnics jurídics quines sancions, quines penalitats els hi poden imposar.
El Consell també ha denunciat que el govern no ha notificat sobre la incoació de la possible caducitat als adjudicataris afectats, el que podria suposar la invalidació del procediment.
I són ara les 7:28. Fem una ullada a la premsa. Començam amb l'editada a les Illes, que Toni avui explica diversos successos.
I molt aparatosos, a més, última hora, per exemple, diu que els papers d'Epstein esquitxen empresaris amb interessos a Mallorca. Foto per un frescos descobert durant una reforma al mercat de Solla, que podrien ser de Juli Ramis, i abaix un accident de camió que va acabar amb el xofer ferit de gravetat. A la portada de Diari de Mallorca, per la seva banda, un altre camió, grua en aquest cas, enfonsat a dins una ujupa, un institut, mentre feia unes obres. Diu també que el govern prepara avals d'escompte per al comerç, com els del comerç, però per als restaurants. I Mallorca Diario, anant amb els digitals, també amb Economia, diu que Balears supera per primera vegada els 100.000 autònoms, ho han dit ara. Mallorca Diario diu que, perdoneu, OK Balears diu, per la seva banda, que comença el judici als 7 joves acusats de torturar un discapacitat a Manacor, li tatuaran la cara i el cos, ho recordareu. I ara Balears parla d'una guerra oberta entre caçadors i veïnats de fora vila. A les Pitiuses obren amb el límit de cotxes, el periòdico anuncia que redueix el cupó a 1.250, el Diario diu senzillament que redueix el cupó, i el Menorca amb una altra guerra. Diu que l'IME acusa el Consell de rompre el consens social sobre la llengua.
I la premsa estatal avui parla de mal temps i també d'eleccions.
El País prefereix deixar per la part de política, diu el PP va pressionar una regidora per tapar una denúncia d'assetjament, foto en aquest cas pel mal temps per una dona andalusia amb aigua fins als turmells. I en lloc de llaus d'aigua, El Mundo prefereix parlar de llaus de migrants, explica que col·lapsen consolats i padrons, en aporta fotografia, i Entès diu que PP i Vox fan competència a Aragó pel vots de 35.000 indecisos. L'ABC directament en pren part avui, treu uns àudios de la cúpula de Vox a Aragó, on es posa de volta i mitja a Abascal per la seva política regional. També fa tard amb una fotografia de Cuba que diu que el castrisme negocia amb els Estats Units per no ser enderrocat i en canvi no diu res de la pagada de corrent que va ser just unes hores després. I La Vanguardia posa damunt la capçalera el temporal d'Andalusia, diu que està al límit de la seva capacitat i en gros diu que Donald Trump sembra dubtes sobre la netedat de les properes eleccions legislatives.
Hem arribat ara a les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. La borrasca Leonardo afecta de ple avui a les Balears. Bona part del litoral estan a vista taronja per mala mar. En canvi, els avisos per vent són grocs a totes les illes, amb ratxes que podrien arribar a 80 km per hora. Febrer ha començat amb la mateixa dinàmica plujosa del mes de gener, que ja ha batut rècords pel que fa a dies de precipitacions.
I també a la península s'ha acumulat molta de pluja, per exemple, a Grazalema, a Cádiz, que han caigut gairebé 600 litres per metre quadrat en 24 hores. La situació continua sent, per tant, complicada avui a Andalusia. Els serveis d'emergència cerquen una dona que va caure al riu Turbilla, a Màlaga, i a Almeria i a Jaén continuen suspeses les classes.
Tot una ampliant la previsió meteorològica, avui, però, que també hem de parlar del rècord de passatgers en el transport públic de Mallorca.
Per primera vegada supera els 40 milions el darrer any. Crida també l'atenció que 3 de cada 4 usuaris són residents, un perfil que va clarament a l'alça, en pas per la gratuïtat del servei. José Luis Mateo és conseller de Mobilitat.
La apuesta por el transporte público es una prioridad desde el principio de legislatura.
Un increment de passatgers que es produeix enmig de les protestes dels maquinistes dels serveis ferroviaris de Mallorca avui es tornen a reunir amb l'empresa pública.
I reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació. Els treballadors d'SFM han fet pública una carta oberta adreçada precisament al conseller de Mobilitat en què denuncien greus mancances en la gestió de la seguretat ferroviària en el dia a dia.
I a Eivissa, el Consell reduirà aquest estiu el nombre de vehicles que podran accedir a l'illa.
Seran prop de 19.000, mentre que l'estiu passat varen ser més de 20.000, és a dir, que hi haurà una reducció de 1.250 vehicles. El període de limitació enguany serà de dia 15 de juny a 15 de setembre.
Mentrestant, a Mallorca, el Consell continua fent feina en la redacció de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa i no s'atreveix a dir quan entrarà en vigor.
Amb tot, sembla complicat que s'aprovi el Parlament abans de l'estiu. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, vol que el text sigui el més consensuat possible.
Como decir, vamos a conseguir un buen texto en el que todos estemos cómodos y que podamos tener garantías para que se pueda aplicar en la isla de Mallorca. ¿No?
I a Eivissa, l'Audiència Nacional ha ordenat l'esbocament de 8 escars i una terrassa situades a Portinats.
Això després de desestimar el recurs que havia presentat l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. El consistori havia demanat legalitzar les casetes al·ludint al seu caràcter tradicional i etnològic.
I l'actriu Elisa Moila ha retirat la seva acusació particular contra Íñigo Errejón en el procés que se segueix contra l'exdirigent de Sumar.
En canvi, l'expolític ha anunciat que mantindrà la querella per calúmnies contra l'actriu per demostrar, diu, la seva innocència.
I actualitzem ara la previsió meteorològica. Marc Aldentai, bon dia. Quin temps esperem per avui?
Bon dia per avui. Destaquem aquesta situació de vent de component sud-oest que bufarà moderat, però que a partir de migdia se reforçarà, per tant serà el protagonista de la jornada i bufarà amb intensitat en cots forts que poden arribar als 80 km per hora, però superar el 100, fins i tot arribar al 120, sobretot cap a punts de la serra de Tramuntana. Per altra banda, el dia també començava amb pluges febles cap en el sector de les Pitius. Es deixaven 6 litres a Vila, 5 a Sant Antoni, altres en el cap de Barberia. Aquestes pluges encara poden caure de manera molt feble i aïllada a punts de Mallorca aquestes immediates hores, però a partir de migdia el sol anirà guanyant protagonisme i tindrem un cap vespre amb més estones de sal, però com de impendents d'aquest vent de llebeig que deixarà una situació marítima molt alterada. Atenció a les onades que superaran els 6 metres, poden arribar als 8 metres d'altura màxima cap en el sud i oest de les illes. Tot això en temperatura que puja màximes de 16, 19, fins i tot 20 graus cap en el nord i est de Mallorca. Ara mateix, si heu de sortir, tenim 13 graus a Moa, 14 a Ciutadella, 12 graus a Manacor i a Inca, 14 a Palma o 12 graus a Vila.
Informatiu Matí. Esports.
I d'aquí uns segons arribem a les 7 i 35 minuts. En setem ara la informació dels esports. Pablo Hortell s'ha mostrat satisfet amb la feina feta amb el mercat de fitxatges. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, tot i les crítiques, el director de futbol del Mallorca ha explicat que s'ha complit el principal objectiu durant aquest mercat d'hivern, que era que no sortissin jugadors importants.
Bueno, yo creo que en este mercado teníamos una premisa clara, que es mantener la mayoría de los jugadores que tenemos. Creo que tenemos una plantilla muy competitiva, creo que teníamos una necesidad en una posición concreta, que es la que teníamos que reforzar. Al final han venido dos compañeros nuevos a cubrir esa posición y estamos confiados de que nos van a ayudar a lograr los objetivos.
I tot i la situació complicada a la classificació, Pablo Hortells té clar que confia a l'actual plantilla.
Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos plena confianza en los jugadores que conforman esta plantilla. El grueso de la plantilla, yo cada vez que he hablado he dicho que el futuro del Mallorca pasa por eso. Por esos jugadores que tenemos ya nosotros. Detectamos una necesidad en una posición y ha venido gente a ayudarnos a cubrirla. Las expectativas de cada uno que pueda pensar que necesitamos 4, 5, 6, 3, 2 jugadores, eso ya va un poco en cada uno. Nosotros teníamos claro la línea a seguir.
Això sí, el director de futbol del Mallorca destaca que a la darrera incorporació, Cito Lubumbo, pot aportar coses diferents a l'equip.
Bueno, yo creo que es un jugador que tiene experiencia en Serie A, es una liga muy competitiva, y yo creo que tiene unas condiciones que nosotros no tenemos muchos jugadores como él en la plantilla. Tiene mucha fuerza, tiene mucha actitud, tiene personalidad, tiene desborde, tiene potencia. Yo creo que nos va a ayudar con unas condiciones que él tiene que nosotros no tenemos.
I pel que fa al capítol de sortides, un dels jugadors que ha tingut ofertes damunt la taula i que, per cert, finalitza contracte a final de temporada és Omar Mascarell.
Es lo que te puedo decir. El club, en este caso, no hemos llegado a un acuerdo con el club que lo quería y de su renovación pues hablaremos estos días. Por mi parte, pues ojalá pudiera llegar, pero hay que entender a todas las partes también.
I el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, va assegurar que tots els doblers que ingressen van per fitxatges.
Todos los clubes generan una serie de ingresos por diferentes caminos o vías y ese dinero se utiliza para poder fichar jugadores. Habrá unos clubes a lo mejor que tienen una filosofía de repartirse beneficios y no, tal. Nosotros lo tenemos muy claro y yo creo que la propiedad lo tiene clarísimo. Es que todo ingreso, todo euro que entra en este club no va a ningún otro lado que no sea el césped.
I a la part esportiva, Iago Barrasate ja prepara amb els seus futbolistes el partit de dissabte contra el Barça. A la sessió d'ahir, el tècnic ja va poder veure en acció a la darrera incorporació, Cito Lubumbo. El vestidor confia treure algun resultat positiu del camp del líder del Camp Nou, és el lateral Toni Lato.
Al final tenim que continuar millorant dia a dia, perquè ho sabem, perquè crec que tenim millor plantilla com per estar a la situació que estem. Tenim que tindre aquesta ambició d'estar millor. I bueno, ara, com tu dius, anem al Camp Nou, sabem que venim d'una victòria, és un partit molt complicat, però bueno, ni a ningú equip ha puntuat allà, i perquè no podem ser els primers, ojalà.
I a la Copa del Rei, l'Atlètic Club i la Reial Societat acompanyen el Barça a les semifinals. L'Atlètic Club va derrotar per 1-2 al València i la Reial Societat va guanyar per 2-3 al camp de l'Alavés. Avui, a les 9 del vespre, jugarà el darrer partit de quarts de final entre el Betis i l'Atlètic de Madrid. I pel que fa a la Copa de la Reina, avui a les 9 del vespre és el torn del Barça amb les mallorquines que t'acoll i Patrick Guijarro, que s'enfrontaran al Real Madrid en l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. I just abans, a les 7, jugarà el partit entre la Real Societat i el Llevant Badalona. Ahir es classificaren el Tenerife, que va guanyar per 0-1 al Madrid, i l'Atlètic de Madrid, que va derrotar per 4-1 a l'Atlètic Club. I a la Primera Federació, l'U d'Eivissa ja prepara el partit contra el Betis Deportivo de diumenge a les 12 i ho fa en tota la plantilla, que haurà de lluitar aquests mesos per intentar entrar a la zona de play-off. Miguel Álvarez ja pot comptar amb totes les noves incorporacions. El conjunt eivissenc que afronta aquesta jornada del cap de setmana a 4 punts de la zona de play-off. El futbolista de l'UD, Unai Medina, diu que l'objectiu continua sent l'ascens.
Para mí, en mi mente está el ascender. Yo el primer año que vine aquí a ascender y bueno, esa es mi meta y yo lo voy a intentar hasta el final. Hemos mejorado mucho en muchas facetas del juego. Empezamos mejorando en defensa, sobre todo nos metían bastantes goles. Hemos mejorado mucho ese nivel.
I en futbol sala, la selecció espanyola, amb el jugador del Palma, Mario Rivillo, jugarà la final de l'Europeu després d'imposar-se per 1-2 contra Croàcia a les semifinals. El seu rival serà Portugal, que va derrotar per 4-1 a la selecció de França. La gran final es disputarà dissabte a les 7:30.
Gràcies, Miqui. Passen uns segons. A les 7:40 minuts, fem ara una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Que rupiquín!
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I vols parlar, mare, d'educació, tot i que no hi ha un vincle amb la prohibició de l'accés dels menors a les xarxes, ha coincidit en el temps l'anunci del Consell d'Eivissa per fer un estudi sobre els efectes que tenen en els més joves. Els tècnics del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives enllesteixen un qüestionari que passaran a joves d'entre 12 i 18 anys de l'illa. Creuen que l'accés a les xarxes requereix un procés maduratiu previ i per això són partidaris de prohibir-ne l'ús als menors. És Belén Alvite, directora del CEPCA.
Entonces yo solamente le pido a cada adulto cómo empezó utilizando las redes sociales y que analice cómo lo está utilizando en la actualidad y que vean cómo ha ido gradualmente aumentando, ¿no? Pues si eso nos pasa a los adultos, que ya tenemos un cerebro cuajado, por decirlo de alguna forma, pues imagínate en periodos en los que estos niños estan madurando.
També dona suport en aquesta iniciativa a l'Associació de l'Essència Lliure de Mòbils, que agrupa famílies que han signat un pacte on es comprometen a no comprar el primer telèfon als seus fills fins que no tinguin 16 anys. És la seva portaveu i vice, Carla Cardona.
Crec que és com anar una passeta més endavant, ja que proposar una edat mínima d'accés a les redes socials, a més suposa prohibir a les plataformes que puguin accedir a les dades dels nostres fills i filles i dirigir-los cap a continguts que no són adequats.
Precisament sobre la intenció d'Espanya de restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, el fundador de Telegram, Pavel Durov, ha assegurat que amenaça les llibertats d'internet. Ho ha dit en un missatge publicat al canal oficial de l'aplicació, en el qual denuncia que aquest anunci estableix un precedent per rastrejar la identitat dels usuaris i permetrà a l'executiu dictar el que es veu.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha respost així a l'empresari rus, tot i fent al·lusió a Don Quixot en un missatge de fet a les xarxes a X. En aquest cas ha escrit textualment: deixa que els tecno-oligarques lladrin. Sancho, a senyal, ha dit de que cavalcama. També la vicepresidenta segona del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticat Durov.
Vamos a romper con los monopolios digitales y vamos a regular, como estamos haciendo y como hemos hecho, la ley Rider, y que ellos no mandan. Este mensaje que hoy el dueño de Telegram a estas horas está mandando al mundo es que en definitiva quieren ir contra el gobierno de España, que somos un ejemplo en el mundo de regular para la mayoría social.
Per cert, que Pedro Sánchez ha anunciat també un nou decret per frenar la creació de centres de formació professional privats. L'objectiu, ha dit, és evitar xivius sense qualitat.
Sánchez considera que la formació professional necessita un control davant l'increment dels centres privats que en els darrers anys, diu, han duplicat la matriculació d'alumnes. El president ha fet l'anunci en una jornada sobre FP i empresa a Madrid.
Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional. Y lo vamos a hacer con hechos, a través de un Real Decreto, cuya consulta pública vamos a lanzar en los próximos dos meses para asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia i con control.
I a Menorca, el nou geriàtric de Maó presenta deficiències importants i la posada en marxa s'endarrereix una vegada més. El nou equipament està acabat, equipat, i les obres estan recepcionades, i quan els residents ja havien estat informats del seu trasllat al nou centre, tot ha quedat aturat. Exalt Camarasa.
Certament s'hi han detectat mancances importants, fins a tal punt que el govern està investigant tant la constructora principal com altres empreses per haver executat malament els treballs. Es volen depurar responsabilitats i que aquestes actuacions, que qualifiquen de negligents, no suposin a més cap cost per a l'administració. Ara mateix estan mirant de resoldre problemes relacionats amb l'accessibilitat de l'edifici, i la cuina incompleix la normativa legal, motiu pel qual s'ha hagut de fer un nou contracte. Carmen Reinés és consellera insular de Benestar Social i Família.
És un projecte que ve de la legislatura anterior i ha sofert una sèrie de deficiències de projecte, també de deficiències a les instal·lacions claus, com pot ser en aquest cas la cuina, i això està comportant un endarreriment que fa que a dia d'avui no puguem garantir exactament quin serà el dia previst per poder posar en marxa.
A tot això, asseguren des del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials, s'hi afegeix que s'ha hagut de reestructurar el pla d'obres en diverses ocasions per l'acumulació d'errors de planificació, un fet que ha generat sobrecostos. Reinés reclama al govern diligència.
Nosaltres, com a Consell, el que demanarem és responsabilitat en el sentit de que tot estigui en condicions i complint amb la normativa. El Consorci és el responsable de fet van licitar les obres, ells són els responsables de que realment es compleixi amb els requisits establerts en el contracte.
El nou geriàtric havia d'estar enllestit fa 3 anys, ha tingut un cost de prop de 16 milions d'euros i tot apunta que no es podrà inaugurar fins a finals d'any per acollir els 120 residents previstos. Els arquitectes que han dissenyat l'equipament són els mateixos que han de fer el futur nou centre de salut de Ciutadella.
I la Guàrdia Civil ha detengut a tres persones a Son Servera en el marc d'una operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals. Està previst que dos d'ells passin avui matí a disposició judicial en els jutjats de Manacor.
Els agents els han arrestat després d'un escorcoll a un habitatge de Son Servera dins l'operació anomenada Baquea Artà. S'han intervingut distintes quantitats de droga, com cocaïna, marihuana i haixís, a més de doblers, vehicles i material electrònic. A un del detingut se l'imputa per un delicte contra la salut pública i a l'altre contra la salut pública i també blanqueig de capitals, el tercer investigat només per blanqueig, ja que ha quedat finalment amb llibertat.
I la Fiscalia d'Indonèsia demana 18 anys de presó per a cadascun dels acusats per l'assassinat de Matilde Muñoz.
La fiscal considera que els acusats causaren patiment a la víctima, veïnada de Palma abans de morir. Els acusa d'homicidi, assassinat premeditat, robatori amb violència. Muñoz va ser trobada, recordem-ho, a una platja a Lombok, a mig quilòmetre de l'hotel, després que els acusats ocultassin el seu cos durant dos mesos.
I el conductor d'un camió de 28 anys ha resultat ferit greu aquest dimecres a Palma, després que el vehicle que conduïa col·lidís contra el pilar d'un pont de l'autovia d'Andratx a l'altura de Marivent.
L'accident va obligar a tallar la circulació a migdia en direcció cap a Palma perquè el camió va perdre damunt la calçada caixons amb botelles de refresc que eren part de la mercaderia.
Són ara les 7:49. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. L'exdirigent socialista Francisco Salazar compareix avui en la Comissió Coldo del Senat. Ho ha fet 7 mesos després d'haver deixat els seus càrrecs per acusacions d'assetjament sexual.
Està previst que el Partit Popular l'interrogui per la seva revelació amb el president espanyol Pedro Sánchez en la campanya interna del PSOE de 2017 quan el varen reelegir com a secretari general. Això l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi apel·lat a no normalitzar els presumptes casos de corrupció que afecten el Partit Socialista i el cap de l'executiu espanyol.
¿De verdad que nos vamos a acomodar y vamos a normalizar lo que cualquiera de las cosas que he contado haría caer a cualquier primer ministro europeo?
I l'actriu Elisa Moila ha retirat la seva acusació particular contra Íñigo Errejón en el procés que se segueix contra l'exdirigent de Sumar. Per part seva, l'expolítica ha anunciat que mantendrà la querella per calúmnies contra l'actriu per demostrar la seva innocència.
Segons ha explicat a les seves xarxes socials, la intèrpret ho fa perquè ningú no hauria de carregar dit sola amb una cosa així. Ara bé, fonts de la defensa de Errejón consideren que s'ha fet enrere perquè asseguren la situació era insostenible que el Ministeri Fiscal no acusava.
I el BBVA acaba d'informar del seu balanç de beneficis obtinguts. El 2025 l'entitat ha batut rècords i supera per primera vegada els 10.500 milions d'euros de guany. Això és un 4,5% més que l'any anterior.
I així ho ha informat avui la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Carlos Torres és el president del BBVA.
De nuevo destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad. Con el crédito subiendo al 16% y la rentabilidad por encima del 19%. Es decir, crecemos y lo hacemos de forma rentable.
L'entitat fins fa uns mesos immersa a l'OPA fallida del Banc de Sabadell distribuirà un dividend de 92 cèntims per acció, el més gran de la seva història.
I de la crònica internacional, l'est de l'illa de Cuba ha quedat a les fosques després que el sistema elèctric nacional hagi patit un nou col·lapse.
Prop de 3,4 milions de persones s'hi han vist afectades. És la segona caiguda parcial del sistema en 4 mesos i en un moment greu de crisi energètica al país que es veu agreujada per l'assetjament petrolier dels Estats Units.
Precisament als Estats Units, el president del país, Donald Trump, ha parlat en una entrevista a la cadena NBC sobre els dos manifestants morts a tirs a Minneapolis per part de gens. Lamenta els fets, però diu que Alex Preti i René Good no eren àngels.
Coincidint amb l'anunci de la retirada de la ciutat de 700 agents federals de l'ICE, el Servei d'Immigració de Duanes ha justificat d'aquesta manera la seva tasca. Diu que les persones migrants que estan expulsant són criminals.
We allowed to come into our country people the likes of which no country would accept. And we're getting them out.
Diu, han permès entrar al nostre país gent que cap altre país hauria deixat entrar. Paraules del president Donald Trump, i ara els estan traient, assegurava, i que això farà això pel que fa a la criminalitat.
I això quan s'ha conegut la condemna a cadena perpètua a un home per intentar matar Donald Trump el 2024 en un camp de golf de Florida.
Va ser el segon intent d'assassinat contra el republicà quan era aspirant a la presidència dels Estats Units. El primer va ser quan va rebre un tir a l'orella en un mítin. L'advocat de Ryan Ruth, l'home condemnat en aquest cas, ha dit que apel·larà la sentència perquè diu que no està d'acord amb l'agreujant de terrorisme i perquè té 60 anys.
Investigat un home a Itàlia pel safari de la mort durant el setge de Sarajevo.
La Fiscalia de Milà investiga un home de 80 anys per haver suposadament participat en un viatge organitzat per disparar persones assetjades a Sarajevo durant la guerra de Bòsnia, recordem-ho, als anys 90. Es tracta d'un camioner jubilat natural de la província de Pordenone, a l'illa d'Itàlia. De moment, l'han cridat a declarar el proper dilluns.
I són ara les 7:54, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
S'acosta el Carnestoltes, Carnaval, darrers dies, com s'ha dit de manera tradicional a les Balears, els ajuntaments de les illes es preparen per a la celebració de les rues i les ruetes. El primer a donar-los serà l'Ajuntament de Marratxí, que aquest dissabte, dia 7 de febrer, omplirà els carrers del municipi de freses, de música i de color per fer-se rua.
Les comparses i carrosses partiran a davant l'Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre fins a la Verònica i l'endemà, el diumenge, l'Ajuntament de Palma té previst dur a terme el Carnaval pels més petits. Això, si el temps ho permet, perquè de moment el cap de setmana donen pluja. I Cort no descarta passar la dels petits el dia 15, la rueta que es faria al dematí i la rua grossa dels grans es faria a l'hora baixa, tot i que la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, explicava que s'ha d'esperar per prendre una decisió.
De moment aguantam un poc la meteorologia, perquè sempre mos arriba la darrera... el darrer estat de lo que pot passar. Sí que és vera que si hi hagués qualque alerta veuríem si se pot adaptar, si no se pot ajornar. Se podria ajornar dia 15, per tant, dia 15 podríem fer la rua des de matí i la rua serà baixa.
Això a Palma. A Manacor, el dia 12, faran una rueta per als més petits amb un cercavila des de la plaça de Sant Jaume fins a la plaça del Rector Rubí. I dos dies després, el dissabte 14, els més grans hauran de preparar les freses per desfilar pel carrers de la capital del Llevant.
Qui també ja ha anunciat el programa del Carnaval o dels darrers dies està Llosa, que ho viu a les totes.
Un dels moments més esperats serà el diumenge 15 de febrer, en la gran desfilada de carrosses i comparses que cada any atreu no només els participants i visitants, sinó gent d'arreu de l'illa que el vol volen veure. Encara al municipi de Reguer, Lloseta, el Carnaval culminarà el dimarts dia 17 de febrer amb el tradicional enterrament de la sardina, amb una desfilada carregada d'ironia i de simbolisme que posarà el punt final, com també passarà a molts altres llocs en aquests dies intensos de festa.
I foren poc més de 10 anys de feina, però la petjada d'Antoni Gaudí a la Seu de Mallorca és immensa. La seva genialitat feu del projecte de remodelació previst en un principi una capgirada històrica en aquesta joia gòtica. La complicitat del bisbe Campins feu possible i la seva mort forçà la marxa de l'arquitecte deixant l'obra inacabada però única. Enguany coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte català quan la Sagrada Família centrarà bona part dels actes, la catedral de Palma treu pit i es reivindica com un espai imprescindible per entendre la seva obra, Sandra Martínez.
Durant segles, els constructors de la Seu jugaren a ser déus. La seva saviesa els va permetre fer un edifici immens, però eteri, sempre cercant el cel. S'havia temptat allò impossible i l'edifici, però, sempre tenia problemes constants, el més perillós, el vinclament de la façana. Això feu que la Seu sempre hagi estat un edifici viu, amb obres, amb remodelacions, però no seria fins l'arribada de Gaudí, de la mà del bisbe Campins, que es va rellegir l'interior de l'edifici. Es va traslladar el cor del centre a l'altar major. Es va donar també llum i color allà on durant segles no n'hi havia. Andreu Villalonga és director de la Càtedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears.
La Seu de Mallorca s'ha considerat com una obra secundària i crec que és un error, crec que és tot el contrari. La reforma de la Seu és una intervenció única a dins la carrera de Gaudí. I això crec que no és una opinió, és un fet històric. Única per què? Perquè és la primera i la darrera vegada la qual Gaudí intervé en una catedral, no només una catedral, sinó una catedral com la nostra, una catedral com la de Mallorca.
I és aquest llegat el que es reclamarà durant tot l'any a la catedral, perquè Gaudí va fer allò que estava previst, allò que cercava, però no només.
I aquí està, jo crec, la genialitat del bisbe Campins, per una banda, i de Gaudí, per l'altra. En saber anar molt més enllà, en donar una nova direcció a la reforma i obrir les portes de la Seu, de pinta en ample la modernitat. Res tornarà a ser igual a la Seu a partir de Gaudí, a pesar de que la reforma bàsicament de a donar solució definitiva en aquestes aspiracions de la Seu de segles enrere.
Sabíeu, per exemple, que hi ha trencadís a una de les capelles de la Seu, o heu vist mai els esbossos fets a mà per l'arquitecte a l'altar major? I d'enguany tot això ho podreu conèixer gràcies a les propostes que es posen en marxa des de la Seu per mor d'aquest centenari. Visites teatralitzades, conferències, exposicions, també hi haurà un conte infantil, un podcast, en fi, oferta per tot tipus de públic. Antoni Veres, degà president de la catedral.
Toni Gaudí no se pot entendre aquí a la Seu sense la figura del bisbe Pere Joan Campins. El bisbe de Mallorca va fer un encàrrec en Gaudí molt concret, i és adaptar l'espai de la Seu a través d'unes pautes litúrgiques, que tal com ha dit el bisbe, en definitiva, el que pretenia és apropar la celebració, apropar l'expressió de sa fe.
El primer dels actes tindrà lloc diumenge a les 10:30 del matí amb la missa estacional que presidirà el bisbe de Mallorca i que es podrà veure també a través d'IV3 Televisió.